Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa setmanal de Ràdio Sabadell que us parla d'arts escèniques, el programa on us informem de tot allò que passa a les sales i als escenaris locals. Comentem, com cada dimecres, les principals estrenes i els espectacles en curs que s'estan fent, fonamentalment, que els fan grups, associacions, companyies i col·lectius teatrals de la nostra ciutat. I també trobem el moment de parlar-vos de teatre musical, curiositats històriques del teatre sabadellenc, notícies importants de l'àmbit teatral, us recomanem muntatges de la capital i us oferim reportatges amb l'opinió del públic. I tot això ho fem gràcies a la feina d'un equip meravellós i incansable que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Juli Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens, els nostres tècnics Antoni González i Laroa Moreno i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. Avui tenim un programa molt atapeït de continguts. La setmana passada ja us advertíem que Sabadell viu una última onada d'estrenes teatrals gràcies a les companyies locals i als espectadors i espectadores. No donem l'abast si volem veure tots els petits muntatges que s'ofereixen i que duren ben pocs dies. També a Barcelona, abans de l'estiu, hi ha molta activitat teatral que volem cobrir aquí al programa, però avui també ens visiten alguns dels nostres col·laboradors per parlar-nos d'altres temes que us poden interessar. Passem al sumari.
Amunt al taló.
Al programa d'avui farem repàs, com cada dimecres, a què tenim a la cartellera teatral de Sabadell per aquest cap de setmana. Amb la Júlia Estals toca fer forats a l'agenda per poder gaudir de tot allò que es presenta a la ciutat. Parlarem amb en Pep Muñoz, actor sabadellenc, i és que juntament amb en Santi Monreal són els intèrprets de Proyecto Don Juan o La seducción del ciervo, una proposta que encara pot veure's aquest cap de setmana en un dels espais del Casal Pere IV els dies 16, 17 i 18, divendres, dissabte i diumenge. Una comèdia que vol reflexionar sobre el lloc que ocupa a dia d'avui la figura masculina. Torna a acompanyar-nos a l'estudi l'Edu Gil i això vol dir que avui hem de comentar algunes de les novetats que tenim a la gran pantalla. Si voleu anar al cinema i gaudir d'alguna pel·lícula amb aire condicionat, escolteu les valoracions de l'Edu de títols com la polèmica versió live action de La Sireneta o de Boogeyman, una cinta de terror a partir d'un relat curt de l'escriptor Stephen King. Amb l'Eli i el Xavi Quero escoltarem alguns temes de musicals. Avui els hem demanat als Quero que ens facin un duel de musicals mar i muntanya. S'acosten les vacances d'estiu, tots i totes hi estem pensant, les tenim a tocar, i hi ha qui és més de muntanya, hi ha qui prefereix la platja. A veure quins musicals ens poden estar relacionats amb aquests dos conceptes. I finalment, a Teatre de Franc, amb l'Elvira Franc, repassarem un parell de propostes teatrals barcelonines. Avui, Res de tu, una obra que s'està representant al Teatre Tantarantana amb dos joves intèrprets que donen vida a diversos personatges. Una història sobre un estudiant de periodisme desencantat amb la vida universitària i profundament enamorat del seu millor amic, Òscar. Un espectacle que també ens parla de la recerca de la identitat i de l'estima a un mateix i als altres. I El beso de la mujer araña, que es pot veure al Teatre Goya. I ara sí, comencem Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, per tant, hora de repassar la cartellera teatral sabadellenca, de revisar quins espectacles tenim programats per aquest cap de setmana. Aquesta informació ens l'ordena i ens la porta puntualment la nostra col·laboradora Júlia Estals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Què tenim? Anem acabant el curs, però seguim ben plens, em sembla, no?
Sí, anem acabant el curs, però aquesta setmana anem una mica menys plens. Això Val. Comença a baixar, acaba la temporada, per tant,
ja
ha de baixar una mica.
Sí, sí.
Doncs comencem al Teatre Sant Vicenç, que oferiran els festivals del taller de teatre aquest dissabte i diumenge, tant matí, tarda, tot ple, tot ple.
Molts grups de taller de teatre fan els seus
sí,
festivals
sí, aquest els més petits de la casa van
Exacte.
Pujant. El Ciervo presenten els festivals també infantils amb Benvinguts al Càmping dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 12 del migdia.
Per tant, el que dèiem, totes les associacions teatrals de Sabadell ja presentant els seus finals de curs. Joventut de la Faràndula també els presentava ara aquesta setmana passada. Per tant, la cosa ja s'acaba, és el senyal, no?
Sí, sí, s'acaba i arriba l'estiu. Unes coses acaben i les altres comencen, però tenim també la companyia Boletaires, que estrena obres de teatre dissabte i diumenge a 4:45 de la tarda.
Veurem quines obres de teatre són.
I per últim, a l'alternativa tenen cartell Spring Awakening, divendres a les 10 de la nit, dissabte amb dues sessions també, la primera a les 5 de la tarda i la segona a 8:45 del vespre. I per últim, diumenge a les 6 de la tarda. Per tant, hi podreu anar en un moment o altre perquè tot el cap de setmana ple.
No paren aquesta gent de teatre d'insomni.
No paren.
Què més podem anar a veure?
Això és tot.
No hi ha res més. Ja n'hi ha prou de propostes teatrals. I ja queden molt pocs programes, per tant ja ens va bé que la cosa vagi de baixa.
Sí.
Ens has de revelar quina era l'obra fake que ens vas colar la setmana passada.
Sí, l'obra fake de la setmana passada era que la companyia Teatre Aires estrenava una comèdia per entristir. Era ben fake. I s'ha de dir que...
I molt antagònica.
Molt antagònica. Perquè una comèdia s'hi entristeix. No sé si és ben bé una comèdia.
No sé si triomfarà gaire, això.
No ho sé, ja veurem.
D'experiments se'n poden fer molts.
I tant.
Un últim recordatori.
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Estarem atents. Doncs gràcies, Júlia. Seguim la setmana que ve repassant la cartellera teatral de la ciutat. Bona setmana, que vagi
bé. Bona setmana.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estat. L'entrevista.
Des del dia 9 de juny, en un dels espais del Casal Pere Aquari, podem veure un espectacle que revisita el mite de Don Joan partint del text del Burlador de Sevilla de Tirso de Molina amb els intèrprets Pep Muñoz i Santi Monreal. Parlem de Proyecto Don Juan o La seducció del ciervo, una peça escrita per Marc Gómez i dirigida per Carla Tobias, que vol reflexionar en to de comèdia sobre la masculinitat. Don Joan és un personatge d'una obra de teatre coneguda universalment del segle XVII i que habitualment sempre se l'ha associat a la figura del gran seductor, tòxic, pedant, despreocupat, però per saber com ens el presenten ara aquest Don Joan en aquest espectacle hem convidat al programa el Pep Muñoz, un dels intèrprets. Bon vespre, Pep.
Hola, bon vespre, què tal? Gràcies per convidar-me.
A tu, per venir. Per començar, com ha anat aquest primer cap de setmana al Casal Pere IV de Sabadell? Quines han estat les reaccions del públic, la rebuda...
Doncs ha anat francament bé, perquè són les primeres funcions que estem fent i volíem tastar una mica a veure com funcionava, què li semblava al públic. I la veritat és que ha vingut un públic molt heterogeni, podríem dir, tant per edat com per gent més teatrera i gent menys, diguéssim, els ha sorprès, els ha agradat, han estat enganxades tota l'estona, no hem vist mòbils ni gaire gent tossint.
És important, això.
I crec que això és una bona senyal, així que estem contents, sí, sí.
Clar, és un espectacle per gent teatrera o no només?
No, per tothom, és una peça, jo diria, popular en el bon sentit, espero, molt dinàmica, amb molta acció, bastant intensa, amb molt d'humor, no és molt llarga, i volem fer un èmfasi especial, tot i que està venint gent de totes les edats, al públic jove, quan dic jove em refereixo a potser doncs, a partir de tercer, quart d'ESO, potser, especialment pel tema i per diverses coses que té l'espectacle, ens agradaria doncs, que molta gent d'aquesta edat ho veiés, perquè em sembla que és un públic que no hi va gaire, no gaire, no sé que siguin gent molt... Doncs, gent molt teatrera, gent que hi va molt sovint o que estan molt relacionades amb el teatre.
Com és que vareu engegar amb el Santi aquest projecte? Creieu que d'alguna manera hi ha la necessitat a dia d'avui de parlar d'aquests personatges, no? I de presentar-los o analitzar-los des d'una perspectiva diferent, potser, no?
Sí, va ser molt natural. De fet, el Santi i jo ens coneixem de fa molts anys, som actors principalment i tenim una companyia, és la indústria de produccions. Amb aquesta companyia, aquest és el segon espectacle. El primer va ser un monòleg, una cosa molt petita, molt a la nostra mida, i aquest segon doncs volíem ser-hi els dos com a actors, i nosaltres ja feia temps que volíem treballar amb la Mar Gómez Glez, que és una amiga, una dramaturga que jo conec, vaig conèixer uns anys que vaig viure a Nova York, allà ens vam conèixer, allà va fer una peça també on jo hi sortia, i volíem treballar amb ella, i parlant amb ella volíem un material molt juganer, no? Molt proper a la comèdia de l'art, al clown. I parlant amb ella va dir, ostres, entre tots, el Siglo d'Oro té tots aquests elements, té aquesta cosa barroca, té aquesta cosa que pot anar cap a la comèdia de l'art, cap al clown, és en vers, que ja en si mateix és una convenció teatral potentíssima, no hi ha res més teatral que gent parlant en vers, no? I, I després va venir d'una forma sola, com que parlàvem d'aquest tema, nosaltres com a homes i les dones com a dones, etc., doncs parlàvem d'aquest tema, com ens trobem els homes dins d'aquesta revolució que està havent-hi, no? I d'aquestes... com ens trobem nosaltres com a home blanc, jo què sé, heterosexual, occidental, i els nostres privilegis, i tot això va acabar anant a parar a que la mare ens digui, hòstia, jo crec que l'ideal és agafar el Don Juan, que és l'exponent màxim d'aquesta masculinitat tòxica, diguéssim, si la poséssim avui en dia, i fer una història sobre això. I a partir d'aquí ella va escriure el text per nosaltres.
Quin tipus d'espectacle, de posada en escena, ens hem d'imaginar si venim a veure Proyecto Don Juan? Tu abans ens has donat pistes, no? És una comèdia, és clown, hi ha clown, però de quina manera es repassa o es dona voltes a aquesta obra de Tirso de Molina, no? S'agafa l'argument, s'agafa el personatge...
Sí, sí, molt bé, això que dius... A veure, la gent trobarà un espectacle una mica punky, diguéssim, eh? Nosaltres no es poden esperar res clàssic, en el sentit més clàssic del terme, no? Mm-hmm. Sinó que hem fet veritablement una revisitació, no és una adaptació, no és agafar el text i fer-lo però modern. No, nosaltres, la que ha fet la Mar és agafar el personatge i s'ha inventat una història, que és que el personatge cada nit de difunts, 30 d'octubre, sí, em sembla, cada nit de difunts desperta i vol fer el que feia ell quan era Don Juan. Ell,
en
el seu moment. Però el seu criat està allà i li dius que les coses ara han canviat una mica. I el que fem és anar endavant i endarrere en el temps, o sigui, des del present i ens anem al passat, a vegades a revisitar moments que el Don Juan havia viscut. I, bueno, doncs nosaltres fem tots els papers de l'auca i el Don Juan també veu el que feia, com ho feia, per què ho feia, i la cosa va canviant i va evolucionant i arriba un final, que és un final que la Mar ha pensat diferent, o sigui, li ha fet com el Tarantino, s'ha imaginat un final diferent del que va ser. Ens basem sobretot a l'obra del Tirso de Molina, que és la primera que es té constància, que no és la del Zorrilla, la Juan Tenorio, no és verat, Àngel d'Amor i tot això, no és aquesta, sinó que és la més antiga. I de totes maneres hi ha textos de Calderón, de Lope, d'altres autors del segle d'or, i el seu propi text, que també ella l'ha fet en vers en la seva majoria, tot i que tenim algun tros que ens anem una mica per los cerros de Úbeda i doncs parlem més col·loquialment i marxem, i hi ha algun gag, hi ha una mica de tot.
Pel que em comentes de l'argument, em recorda una mica a la pel·lícula i al llibre Ha vuelto Hisbach, una mica tornant a la vida aquest Hitler, però salvant les distàncies, eh? Però ara tornant a la vida aquest Don Juan, no? I potser portant-lo al segle XXI, no?
Això és. I la Carla Tobias, que ha fet la direcció, crec que entre la Carla, la Mar i la Mariona Signes, que és la que ha fet l'escenografia, més que escenografia, l'espai, la il·luminació, el vestuari... És auster, però és molt... Jo crec que està molt ben trobat el que ha trobat. Tot va molt a favor, tots els elements van molt a favor d'aquest Don Juan una mica desahuciat allà enmig d'un carrer tirat. Bueno, és que, si explico molt també la gent, doncs...
ja ens estàs fent d'entendre, no
pateixis. Jo crec que...
Comentàvem que aquest Don Juan és un personatge prou conegut, que se l'etiqueta de seductor moltes vegades, no? I darrerament segur que en molts anàlisis també se l'haurà considerat un abusador, no? Més que un burlador, segurament. És un personatge que utilitza la seva posició de poder, la condició d'home, la seva masculinitat tòxica que dèiem abans, no? Per abusar, per agredir. Les seves víctimes, no? Potser no són les seves amants, sinó les seves víctimes, no? Vull dir que el vocabulari també en aquests darrers anys ha canviat moltíssim, no? En aquest tipus d'històries o de...
Sí, és clar, per això és un personatge que ens interessava tant, no? De contraposar-lo amb el que... És que aquests termes ens queden molt lluny, però al mateix temps venim d'això també una mica. Vull dir, no ens queda tan lluny, això de l'honor, per exemple. Fixa't que en els textos del segle d'or, no només l'honor, diguéssim, el sosté la dona, no? Però no només pel Don Juan, que el que vol és lligar-se-les i diguéssim, i doncs tenir duelos,
beneficiar-se'n,
sinó que, clar, el pare també vol casar-la amb no sé qui, és una mica una mena bueno, d'un objecte que passes d'una a l'altra. Bueno, són uns termes que són molt xocants, però realment, posats a l'escenari, són molt reconeixibles.
I encara ho arrosseguem, no? Segurament no ens en podrem deslliurar mai d'això, perquè ens hem construït així, no?
Exacte. Sí, jo crec que és molt... Vaja, la gent que ho ve a veure, jo crec que queda molt clar. Queda molt, molt clar. Nosaltres també ho posem la història allà i després cadascú que tingui també la seva... També mirem de posar altres coses del Don Juan, no? El Don Juan també simbolitza una mica aquesta llibertat total, aquesta, aquesta lluita contra l'ordre establert. Vull dir que, bueno, hi ha tema, hay partido.
En programes anteriors comentàvem Sucia, el muntatge de l'Acadèmia amb la Bàrbara Mestanza i el Pep Ambrós, les amistats perilloses al lliure o quan ens haguem torturat prou al Nacional. I també ens parlen d'això, d'abusos sexuals, d'abusos de poder, no? Creieu que el teatre ha de poder treballar amb aquests temes tan vigents que ens transvalsen tant a dia d'avui, que hi ha d'alguna manera una onada de projectes teatrals que tracten aquests temes?
Sí, no sé si hi ha una onada o no. En el nostre cas va ser molt natural. Vull dir, va ser molt natural. Va ser una cosa de la qual estàvem parlant. Mm. Estàvem parlant d'això i d'alguna manera nosaltres també volíem parlar-ho i que fos un espectacle on mira, els dos... La companyia som el Santi i jo, que som dos homes. Però fixa't que la directora és una dona, la dramaturga és una dona, l'escenògrafa és una dona... I això per nosaltres era important. És un tema que nosaltres l'estàvem parlant i que va sortir d'una forma lògica. No, però, esclar, suposo que si és una cosa que està avui en dia doncs, sobre la taula, doncs se n'ha de parlar. El teatre, al cap i a la fi, ha de parlar del que passa i del que ens interessa i del que ens importa i ha de ser molt vigent i ha d'interpel·lar la gent ara i aquí. Si no, doncs, escolta, més una cosa de museu. Mm.
Don Joan, suposo que presenteu aquest personatge sense filtres, no? Desemmascarant-lo d'alguna manera, deixant-lo en evidència, i ho feu, abans ho deies, a través de la comèdia, no? La gent riurà del personatge d'alguna manera perquè el reconeixerem, perquè coneixem algú o sabem d'algú que pot ser així, ràpidament doncs, l'identifiquem, aquest personatge.
Sí, tot i que nosaltres partim d'un estil molt... Sobretot al principi, la peça té diversos codis, no? I va canviant a mesura que va passant el temps, diguéssim, no? Però és un codi molt comèdia de l'art, és molt...
Un punt paròdic, no?
Sí, sí, farsesc, clownesc, però i tant que es poden, que poden veure coses de gent d'ara mateix, o, bueno, i tant, i coses que passen i que han passat i que poden traslladar al present... I tant, sí. Sí.
Cap on penseu dur l'obra ara, quan acabeu aquest cap de setmana, aquestes representacions?
Sí, a tot arreu on ens vulguin. Ara de moment...
Fem la crida. Sí.
Home, ara de moment l'hem parit, diguéssim, que era molt important per nosaltres. La vam estrenar a l'Hospitalet, al Centre Cultural La Bòbila, l'estem fent aquí uns dies. L'espai ens va molt bé, haig de dir que l'haig de reivindicar. Sé que l'espai, doncs, ara la gent no està acostumada a anar-hi, no hi ha una programació, diguéssim, estable, ni se sap ben bé... però si està a sobre, i és un espai que és molt agradable pels actors i pel públic. Sobretot si es fan coses de petit format, estem parlant d'una obra de petit format, clar, vull dir, nosaltres pretenem portar-la doncs a tot arreu, en el sentit de que és fàcil de portar i que ens interessa arribar a molta gent i, bueno, allà on puguem a festivals i la podem portar per Espanya, per Catalunya, i mirarem de moure-la tant com puguem.
Doncs, Pep Muñoz, moltíssimes gràcies. Us podrem veure al Casal Pere IV, recordem-ho, aquest cap de setmana també, dies 16, 17 i 18, amb una peça que desmunta el mite de Don Juan, una crítica ferotge a aquesta masculinitat més dèspota, amb Proyecto Don Juan o la seducción del ciervo. Gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé aquestes darreres funcions.
Gràcies a vosaltres.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
Ho comentàvem al sumari, avui toca la gran pantalla. Ens acompanya a l'estudi l'Edu Gil, el nostre col·laborador més cinèfil, perquè volem parlar amb ell de dues propostes que encara podem veure a la cartellera dels Cinemes Imperial i Eix Macià. Si sou amants del cinema, de veure-la a la sala, i especialment si sou fanàtics i fanàtiques dels clàssics de Disney i del terror, quedeu-vos escoltant el programa. Edu, bon vespre.
Bon vespre, Marcel.
Com anem?
Doncs molt bé, aquí encantat de tornar a ser amb vosaltres.
Avui parlarem d'una pel·lícula que passa al mar. No sé si després els germans Quero també hem de mencionar Mar i Muntanya en aquest duel de musicals. No sé si tornarà a sortir els mateixos temes. El primer títol que valorarem avui, segur que us sona, segur que el recordareu, és la versió live action d'un clàssic de Disney de l'any 89, com és La Sireneta, o La Sirenita, perquè en català no ens va arribar. De fet, comentàvem amb l'Edu que ens va arribar només la versió... amb doblatge llatinoamericà, no?
Correcte, de fet va ser l'última pel·lícula de Disney que va ser amb aquest doblatge, i a partir d'allà ja La Bella i la Bèstia ja es va doblar en castellà.
Ara ens arriba amb noves cançons, amb un guió força adaptat, amb un altre ritme també que ara comentarem, i una estètica molt més adulta, podríem dir, de la mà del director Rob Marshall. Escoltem el tràiler.
¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necessito más.
Més que el tràiler, escoltàvem un dels temes més icònics, de la Sirenita. Ariel, la filla més jove del rei Tritó, el rei dels mars, interpretat per Javier Bardem, en aquest cas, és desafiant, curiosa de mena, vol saber més coses sobre el món que es troba més enllà de les profunditats de l'oceà, visitarà la superfície i s'enamorarà del príncep Eric, un apassionat dels viatges pel mar que aconsegueix salvar-se d'un naufragi gràcies a ella, a la jove. Les sirenes i els humans no poden tenir cap relació perquè pertanyen a mons enfrontats i molt diferents, però la malvada bruixa del mar Úrsula promet a la protagonista que la convertirà en humana perquè s'acosti al seu enamorat. Però aquest tracte tindrà algunes clàusules. És una versió del clàssic de Disney que ha dut polèmica, no, Edu?
Bueno, ja va començar amb polèmica, sobretot pel...
Abans que s'escollir,
exacte. Perquè ja la gent va criticar que escollissin a una protagonista que fos de color, de diferent raça que la protagonista de la pel·lícula d'animació o, en teoria, del conte en què s'inspira. I això ja va començar bastant, va ser bastant polèmic, molta gent es va queixar, va criticar-ho, i jo crec que és de les coses que surt més bé a la pel·li, la veritat, perquè t'expliquen el perquè ella és de diferent raça, i ella jo crec que ho fa molt bé. No la vaig veure en versió original, m'hagués agradat per sentir-la cantar en anglès, jo crec que per lo que he sentit, i em sembla que sí que vaig veure el tràiler en anglès i tenia molt bona veu, i jo crec que ella està molt bé. Aquesta pel·lícula, bueno, és el que està fent Disney ara últimament, fent amb els live action, intentant guanyar diners versionant els seus clàssics,
sí.
I clar, el que intenten fer, aprofitar, és fer més llarg les pel·lícules d'animació, que al final, si tu te les poses a mirar, realment eren curtes i no matitzaven, i el que intenten fer aquestes noves versions és matitzar més, profunditzar més la història, entendre millor les coses, i això ho trobo bé. En aquesta en particular, la primera part està molt bé, però després, cap a la meitat fins al final, jo crec que s'enreda massa i li sobren per mi 10 minuts tranquil·lament, o un quart d'hora.
Hi ha escenes que ens podem estalviar?
100%, sí, sobretot. Ara no recordo quines, però tampoc cal allà fer-ho, però hi ha un quart d'hora tranquil·lament que sobra i que no caldria, i es podria haver tirat més pel gra. Suposo que també per noves cançons que han afegit, que les han composat el Lin-Manuel Miranda, introduint i aquestes coses, també tenen a veure. Però la veritat, això...
Crítiques a favor i en contra, d'aquestes variacions, tant a nivell d'escenes, diguéssim, dramatúrgic, com de cançons incorporades. Clar. Gent que potser era molt fanàtica d'aquesta pel·lícula del 89 original, i gent que ja li sembla bé aquests canvis, no?
Clar, és que al final, si no, per què ho fas? Si l'has de fer exactament igual, llavors no val la pena. També has de presentar alguna cosa diferent, has de posar una mica el teu segell o coses així noves. Però clar, per mi... Són productes que no calen, que són per recaudar diners.
I nostàlgics, no?
I nostàlgics. I el problema és que en aquesta s'han trobat que no han fet els diners que esperaven.
Ah.
Jo esperava menys, inclús, però no han recaudat el suficient, em sembla.
Per què diries?
Perquè el pressupost és de 250 milions, i de moment porta recaudats, si es va estrenar el dia 26... Porta recaudats 415, ara mateix. Jo ho he vist ara abans d'entrar aquí. 415 milions, és poc. És a dir, és quasi fracàs. Per no ser un fracàs, hauria d'arribar als 500 mínim. I clar, i amb altres adaptacions com el Rei León o la Bella i la Bèstia, que van superar els 1.000 milions, doncs clar, o Aladdin, clar...
No sembla que hagin de canviar de línia, per això.
Sí, totalment.
Ritme lent, comentàvem, no? A partir de que la Sireneta doncs entra en aquest palau ja com a humana.
Sí, és a partir d'aquí, ja.
Sabem que s'han d'enamorar, sabem que passarà, perquè coneixem la pel·lícula original i sabem que és una història amb final feliç, però se'ns allarga aquesta trama, no?
Sí, segurament. Sí. Mira que és el que deies, que potser sí que... era un punt a favor que allargués comparat amb la d'animació, però clar, has de saber escollir què allargues i què no. Jo crec que potser aquí és el fallo.
Noves cançons, retallades, adaptacions del guió que ha fet el director. En general, creus que la jugada els hi ha sortit bé?
Jo crec que no. Jo crec que a mitges. És a dir, a mi em va sorprès, m'ha sorprès cap a bé, l'esperava bastant pitjor, esperava una mica més un fracàs, però no acaba de ser un èxit per mi, personalment.
I segurament, abans ho deies, una de les jugades mestres que hauran fet haurà estat la relacionada precisament amb aquesta polèmica de l'actriu negra, no? L'actriu racialitzada, que podria ser la primera vegada que una actriu negra protagonitza o interpreta, encarna una sirena, no? Segurament haurà estat... el que duia més polèmica és el que haurà resultat més, no?
Correcte.
Quina nota li posem, Edu?
Mira, estava venint i li posaria un 5,5. Dubtava entre el 5 i el 6 i llavors poso 5,5, Marcel.
Ets dolent,
Va, posem-li un 6, va. Posem-li un 6, va.
A veure quina serà la següent, no? Tenim pistes o no? Del següent Disney Live Action.
Vaig estar mirant l'altre dia i hi ha... Clar, és que el problema és que ara juguen també amb el mercat dels live action, els que potser no són tan populars els llencen directament a Disney Plus, com ara han fet una altra de Peter Pan amb la Wendy i això. I ara mateix crec que no em ve cap. Després potser en un altre programa ja ho buscaré i ja t'ho comentaré.
Doncs passem al segon títol que valorem avui, una pel·lícula de terror, de Boogeyman.
Ya está. ¿Cómo puedes dormir con tantas luces? ¿Qué te da miedo? Yo no veo nada. Vale, búsqueda de monstruos terminada.
Sadie, Harper i la seva germana petita Sawyer s'estan recuperant de la mort de la seva mare i no compten massa amb l'ajuda del seu pare Will, un terapeuta, a qui li costa comunicar-se amb les seves filles i que està gestionant el seu propi dolor. Un pacient desesperat visitarà en Will i li explicarà que un monstre terrible ha estat el culpable de la mort de tots els seus fills i li ha destrossat la vida, una criatura sobrenatural espantosa que només se sent còmoda i poderosa per atacar quan hi ha foscor i que s'alimenta del patiment o de les pors, de l'angoixa de les persones. El monstre no només serà vist per la petita Sawyer, sinó que anirem descobrint que la resta de personatges doncs també, mica en mica, seran conscients que hi ha algú més a casa. Edu, què me'n dius?
Jo una mica decebut, perquè llegint el tràiler o... Ai, veient el tràiler, volia dir, i llegint les crítiques eren bastant positives i al ser un relat de Stephen King curt, doncs pensava que tindria una mica més d'originalitat o... I no, la veritat és que la pel·lícula és bastant...
Previsible?
Previsible i agafa molt d'altres pel·lícules de terror en recents. És una barreja de diferents. I clar, el problema és també l'essència que agafa. És a dir, clar, és un problema familiar que es relaciona amb aquest monstre. I això ja comença a estar una mica vist. És a dir, des d'aquest punt de vista ja és massa vist. Podria haver canviat d'una altra manera. En comptes de fos un problema familiar típic de que s'ha mort la mare, doncs que fos una altra cosa. Ara no s'ha mogut, però és massa típic.
Relacionar problemes familiars i ara ho comentarem, i terror, no? I mesclar-ho amb aquest gènere del terror.
I acaba sent fluix. Acaba, al final, acaba només sent això, va apareixent el monstre, té moments que sí que t'espanta i això, però al final el resultat és fluixet.
Deies que veu molt d'altres títols de terror, no? Amb aquestes bombetes que s'encenen i que s'apaguen, aquests filaments negres i aquestes humitats que s'escampen per la casa, que ens pot recordar, evidentment, Stranger Things, no? A la sèrie.
O aquesta de Nunca apagues la luz, sobretot amb el joc aquest d'agafar de la foscor.
Creus que ha fet expressament?
Home, podria ser perquè la referència és bastant clara, És bastant evident.
Sembla que estigui buscat, de tan evident que és, efectivament. Sí. Una altra pel·lícula de por, com deies, Edu, amb un rerefons, doncs això, moral, no? Que a més de voler-te espantar, doncs segurament també té una lliçó sobre el patiment de les persones, els sentiments, les relacions familiars, no? Una nova proposta de terror que en realitat és un melodrama, però tintat de terror, no? Aquest any n'han sortit unes quantes. Jo recordo que tu venies aquí al programa i normalment sempre en comentem alguna. Sí. N'han sortit de similars.
És que tot va venir fa uns 8 anys que va sortir la de Babadook i va tenir bastant èxit. I aquesta era una proposta molt interessant que estava bé perquè parlava d'això, parlava d'arrel d'un trauma, d'una pèrdua molt recent, a partir d'aquí sortia el monstre. Però estava molt ben, jo crec que estava molt ben treballat i realment feia molta por. I ara totes aquestes pel·lícules que surten ara intenten veure això des del punt de vista comercial.
Sí.
Saps? Aquella pel·lícula no era tan comercial i ara amb aquestes noves ho intenten i agafen com coses d'altres pel·lícules per barrejar-ho i que quedi més o menys bé. És que inclús...
Posat amb calçador per això que el rerefons, no?
Totalment, perquè inclús el repartiment ja està intentat, ja té una intenció, és a dir, hi ha actors que s'assemblen a altres... Vull dir, els actors agafats, els protagonistes... S'assembla molt a actors coneguts. És a dir, per mi la protagonista de Boogeyman s'assembla molt a la protagonista de La Bruja, que és la Anya Taylor-Joy. Per mi és igual, físicament.
N'estem una mica cansats que també ens demanin reflexionar en aquests títols de terror, potser.
També. I més quan no acaba de... fa veure que profunditza, però al final no, es queda molt, molt simple. És a dir, no fa una reflexió clara i ben treballada. Saps? Acaba sent una reflexió del no res, de lo més senzill i lo més bàsic.
A veure si aquest estiu ens sorprenen amb algun altre títol que va...
Seria bé, eh?
També del gènere, no? Però que vagi cap a una altra banda, per un altre camí.
Sí, totalment. Aviam si trobem alguna.
Veurem.
Hi ha una a finals de juliol, Marcel, que pot agradar, eh? Que te pinta bé.
Sí?
Sí.
Es pot dir?
Sí, Háblame, es dirà.
La notem també.
Perfecte.
Doncs hem quedat sense temps, però t'esperem aviat per seguir comentant pel·lícules que podem veure als nostres cinemes a la gran pantalla. Esperem, això que dèiem, que ara que s'acosta l'estiu i tot plegat es relaxa, la cartellera s'ompli de bones propostes per tots els gustos. Bon vespre, Edu.
Bon vespre,
fins
Marcel.
La propera.
Gràcies.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Ken.
Aquesta setmana us hem preparat de nou un duel de musicals, una batalla de temes de musicals amb l'Eli i el Xavi Quero, que ja ens acompanyen a l'estudi. Ben tornats, benvinguts. Com esteu?
Molt bones.
Hola.
Avui, concretament, els hem demanat que s'enfrontin amb una selecció de musicals sobre vacances, perquè ja les tenim cada vegada més a prop. Sou més de platja o de muntanya quan toca marxar de vacances? Perquè a Sabadell no tenim ni una cosa ni l'altra, de moment. En fi, aquesta és una qüestió que els hi hem plantejat a l'Eli i al Xavi. Cadascú ens defensarà una de les dues posicions. De fet, aquesta temàtica recorda moltíssim a un joc de l'esplai, no? Que precisament es deia així, no? Mar o muntanya, havies d'endevinar els gustos dels companys col·locant-te a l'esquerra o a la dreta, no? Eli i Xavi, a veure, què defensareu cadascú de vosaltres avui?
Doncs jo defensaré la muntanya.
I jo, en canvi, el mar...
Ets més playero.
No, soc de ciutat, però algú ho havia de fer.
Algú ho havia de fer, no? Som més urbanites. Ha estat fàcil trobar musicals relacionats amb aquests temes?
Relativament fàcil. Relativament. És perquè hi ha algunes cançons que jo soc una mica icònica, que simplement s'han de descontextualitzar lo suficient perquè sigui així.
Val. O sigui, calçar-les d'alguna manera aquí a la selecció. Doncs arrenquem aquest duel de musicals amb què?
Amb quina... Doncs començo jo.
Amb muntanya.
Exacte. Amb el musical, no?, The Sound of Music, o més conegut com Sonrises y Lágrimas, en castellà, que encara, bueno, què podem dir, no?, d'aquest musical que encara no s'hagi dit. Ja coneixem a la família Von Trapp i a la monja Maria, que abans d'encarar la seva vida monàstica surt al món per fer-se institutriu dels fills del George Von Trapp. I en el seu número inicial d'aquest Sound of Music, no?, Maria es meravella per les muntanyes on es va criar.
És veritat. És una cançó molt bonica, no?
Sí.
I que recordem de fa temps, que és una pel·lícula que ha passat a la història, és un superclàssic, no? Mm-hmm. Escoltem-ho.
With songs they have sung for a thousand years.
Julie Andrews, no? Déu-n'hi-do. Fa poc vam poder veure precisament la versió musical d'aquesta pel·lícula al Teatre Sant Vicenç aquesta temporada. Amb què ho contrarrestem?
Jo contrarrestaré amb una altra actriu megaclàssica, en aquest cas amb Angela Lansbury, en el musical Sweeney Todd, en el que canta By the Sea, que s'agafa el senyor Todd del braç i és: senyor, no s'escapi de mi, vull viure amb vostè per sempre, allà, contents, al costat del mar, però potis la navalla, per si de cas.
Potser un musical molt dur, però potser el tema més naïf, no?
Sí.
Julie Andrews contra Angela Lansbury, això només pot passar al duel de musicals amb els germans Quero a Ràdio Sabadell. I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Tom. What I dream, if the business stays as good, where I'd really like to go in a year or so. Don't you want to know? Of course. Do you really want to know? Yes, yes, I do, I do. By the sea, Mr. Todd, that's my life, I'd have it. By the sea, Mr. Todd, oh, I know you'd love it. You and me, Mr. T, we could be... Potser el tema més simpàtic del musical, però en canvi és molt fosc, no? Sí, tota sí. La història. En fi, quin musical batallem amb el Sweeney Todd? Muntanya.
Doncs en aquest musical... el que parlaré ara, la correspondència és una part essencial dels personatges. Aquest musical és The Last Five Years i mentre el Jamie és a Nova York escrivint i celebrant els seus primers èxits editorials, la Kathy passa l'estiu al mig oest nord-americà. Més aviat, crec que també et dit, a Ohio, no? Intentant guanyar-se la vida com a actriu. I rodejada d'una trup d'amics més curiosa, també amb una serp, la Wayne.
Escoltem-ho. I could have a mansion on a hill. I could lease a villa in Seville, but it wouldn't be as nice as a summer in Ohio with a gay midget named Carl playing Tevye and Porgy. I could wander. Un musical que, si no m'equivoco, ja l'havíem sentit alguna altra vegada, no?
És possible, sí. És possible, sí.
Sí, sí.
Com ho lluitem, això, Xavi?
D'acord, doncs si sí, tenim aquest A Summer in Ohio, per a contrarrestar, jo me'n vaig a un clàssic, clàssic, clàssic de veritat, Anything Goes.
Qui se'n va de vacances aquí?
Uf, tots els mariners, tots els mariners, és el Sail of Shanty, there'll always be a lady fair, és a dir, sempre hi ha una dona a un port. Per la vida d'aquests mariners, no només tenen un Jamie, sinó tenen diverses Cathys al voltant del món. I encara que la seva vida al mar, pues, s'ho passen bé, també estan una mica cremadets.
També hi ha drama, no?
Sí.
Escoltem-ho. A sailor's life is supposed to be a hell of a lot of fun. Yes, but when you're a sailor, take it from me, you work like a son of a gun. They give us jobs of every kind and chores of every sort. But sweat away, sailor, you don't mind, 'cause you know when you hit port, a Jenny fair or a Sadie fair, there'll always be a lady fair who's waiting there for you. There will always be a lady fair to smooth your troubles. Em pensava que em posaríeu el temazo de Anything Goes, que em sembla que es diu Anything Goes.
Sí, però bueno, aquí la cosa està en trobar la veritat.
D'acord. Doncs torn per l'Eli, muntanya.
Perfecte, doncs jo ara contacto amb el musical Next to Normal i parlo un altre cop, que ja he parlat diverses vegades, de la Diana, no, la protagonista, i la seva malmesa salut mental. I només el retrobament de la seva identitat amb la pau que li dona anar a les muntanyes és el seu consol.
Un altre cop com la Maria de Sonrises i Làgrimes, una mica de lloc de... No, salvant les distàncies, eh? Però moltes. Com a lloc de retir, no? La muntanya.
Exacte.
Com a lloc de retir i lloc de on trobar la pau. A veure com fa.
There was a time when I flew higher. Was a time no wild girl running free would be me. Now I see her, feel the fire. Now I know she needs me there to share. I'm nowhere. All these blank and tranquil years seems they've dried up.
Musical realment dramàtic, Next to Normal. I no sé si ho compensarem, això, Xavi, bueno, amb la platja una mica més divertida.
Sí, bastant més. Tot i que me'n vaig a una obra de teatre que té cançons, però que és un musical, bueno, ja veurem. Me'n vaig al campanar de boda de la Cubana.
Ah, havia de sortir la Cubana per alguna banda.
Sempre, sempre. Que pel 2012, quan estàvem fent temporada al Coliseum, no, al Victoria tampoc, l'altre teatre, el Tívoli, això. Los tres grans.
Un d'aquests
els grans. Van decidir fer una cançó promocional perquè la gent es quedés no marxés de vacances i anés al teatre, tal com van fer ja també amb el Cegada d'Amor. I en aquest cas, pues, van fer quedar-te a Barcelona. I si et quedes a Barcelona, et quedes a la platja.
Sentim-ho. I Sabadell no sé si tindrà platja aviat també. Jo em pensava que em posaríeu algun Mamma Mia aquí, una illa grega amb el mar, al mig del mar. No hi haurà Mamma Mia avui.
No serà el cas, eh?
Però bueno, hi ha hagut Cubana, que és molt divertit. Tornem a la muntanya, va, Eli.
Doncs jo torno a contraatacar amb un llarg cap de setmana campestre, que és on succeeix, no?, aquest musical de Stephen Sondheim, A Little Night Music, que està basat en una pel·lícula d'Ingmar Bergman, Somriures d'una nit d'estiu. De fet, és la seva única comèdia. El que en un primer acaba sent insultant i que no li ve de gust a cap dels personatges, acaba esdevenint del tot revelador i necessari per posar tot al seu lloc. A uns des de la joventut i d'altres des de la bellesa, fent que, com deia Shakespeare, tot va bé si acaba bé.
Doncs descobrim A Little Night Music.
An invitation here, ma'am, delivered by hand. And ma'am, I noticed the stationery is engraved in very grand. Petra, how too exciting, just when I need it. Petra, such elegant writing, so chic, you hardly can read it. What do you think? Who can it be? Even the ink, no, here, let me. Your presence, just think of it, Petra, is kindly, it's addition to requested, etc., etc., Madame Leonora. Weekend in the country.
We're invited.
What a horrible plot. A weekend in the country.
I'm excited.
Musical de Sondheim. Està bé que també haguem citat aquest autor. De què anava, per això, l'argument de Little Night Music?
A Little Night Music és un retrobament de vells amants i de nous amants, que d'una actriu, una actriu consolidadíssima, que convida a amics seus que mai van tenir una relació i que acaba fructificar aquesta relació ja en la seva bellesa, amb 60-70 anys, i de la mateixa manera els fills d'ells també van buscant la seva. És, en certa manera, és com un somni d'una nit d'estiu passat pel filtre de Bergman I luego, bueno, luego viene Sondheim i fa el que li dona la gana, com sempre.
Doncs ens queda temps per un últim musical.
Pues mira, jo me voy a la major obvietat del teatre català, perquè...
Un tòpic, aviam.
És el tòpic més gran de la història. Perquè, clar, mar o muntanya, pues mar, i mar i el cel... Que no es queda más. Que
ay,
esto.
Que ya sé por on vas.
Pues bueno, sí, y porque el mar es como un desadonadas. No te camins ni te senyals.
Ya m'ho has dit tot.
El mar es como un desert d'aigua. No te camins ni te senyals. El mar es un desert d'onades. Una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent.
És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. Les veles inflaran, el vent es portarà, com un cavall desfocat per les ones.
Som mediterranis. I ara diuen que torna Maricel.
Sí, sí, és com una maledicció grega.
Cada 10 anys, oi? Diuen que torna, efectivament, ja no sé, ja n'anirem parlant al programa. Crec que la cosa, mar o muntanya, avui ens quedarem potser amb un empat tècnic, Eli i Xavi. Si pot ser una mica de platja i una mica de muntanya, les dues coses molt millor. I acabem aquí aquest duel de musicals. Ens retrobem al proper programa, ben aviat. Gràcies i bona setmana a tots dos.
A tu, merci.
Merci.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem al tram final del programa i toca Teatre de Franc. Amb la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona comentarem, com sempre, un parell de muntatges que es poden veure a la capital. Ja fa un parell de setmanes que apuntem que a Sabadell hi ha molta oferta, però també a Barcelona. Ens precipitem cap al final de la temporada, però segueix havent-hi molts espectacles interessants programats a teatres grans i a sales més petites. Elvira, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Què tal? Estem d'acord, no?
Sí, tant, tens tota la raó amb això. Sabadell no paren, o no parem, però a Barcelona hi ha molt bones ofertes i que tampoc les podem deixar de banda, eh?
I les hem d'anar comentant, i clar tant. Que sí. De quins muntatges barcelonins parlem avui?
Mira, avui parlarem del Beso de la Mujer Araña, que la fan al Teatre Goya, i després parlarem de Res de tu, que la fan a la sala Tantarantana, a la sala de dalt. Comencem pel Beso de la Mujer Araña, si et sembla. És una obra de l'argentí Manuel Puig, al teatre, com he dit, Goya, una novel·la que als anys 70 va ser prohibida per la dictadura argentina d'aquella època. Més tard va ser portada al cinema i la novel·la es va editar i es pot llegir, eh? La versió que presenta aquesta companyia madrilenya és de Diego Sabanés amb direcció de Carlota Ferrer. El ballarí, nascut a Bilbao, Igor Sebra, ara s'ha convertit en actor, representant a Valentín, un home que ha estat tancat a una presó per les seves idees polítiques. És un activista d'esquerres que ha estat torturat. A la mateixa cel·la conviu el Molina, interpretat per Silvio Poncela. Ell és una dona en cos d'home, un amant del cinema que per passar l'estona explica pel·lícules al seu company. Aquest està acusat de seduir a una menor. Dos homes aparentment molt diferents, però tots dos marginats per una societat conservadora i reaccionària. Al llarg de les seves converses, cada un va canviant de manera de pensar i d'actuar. Un influeix a l'altre i fa seus els pensaments de l'altre, fins a arribar a les màximes conseqüències, al final. Un tema força agosarat per l'època i el país on es va escriure. Era un text preciós que personalment recordava, i potser tenia idealitzada, la versió de teatre que vaig veure als anys 80, interpretada per Ovidi Montllor, el recordat Ovidi Montllor, i Pepe Martín, dirigits per Joan Maria Gual, un bon director d'aquella època. Segurament és per això que aquesta posada en escena em va decebre força. Em va decebre. I anava pensant que tornaria a veure allò i no va ser pas així.
Et sol passar, oi, Elvira, això, com a espectadora?
Bé, quan tens una obra molt idealitzada, un record...
Que es repeteix, d'alguna manera.
Que es repeteix, no? Llavors, potser les versions que s'han fet ara, potser no m'arriben tant. I aquesta va passar així. Personalment, vaig trobar un excés de recursos escènics que desnaturalitzen la profunditat del text i que no encaixen en l'argument. Filmacions, micròfons, dansa, música, a part d'unes interpretacions que em van semblar irregulars i exagerades, molt a l'estil d'actuació madrilenya, amb uns ademans molt exagerats, i a nosaltres ens agraden les coses com més naturals aquí, eh? Poncela representa a la dona aranya que hauria d'atrapar, i en canvi el seu to de veu a mi no em va convèncer gens, no em va enganxar en cap moment. I Llebre abusa dels moviments de ballarí, que crec que no correspon a un agitador martiritzat. Mm-hmm. És un ballarí i fa trossos que balla. No hi queda bé amb el text ni amb res. La meva opinió, eh? Com sempre. Mm-hmm. Tampoc la il·luminació és l'adequada. En molts moments, de massa llum, que justament no il·lumina els actors, sinó il·lumina el públic, que quedes enlluernat i quasi bé que no els veus. Una opinió que vaig veure que no compartia amb el públic que estava en aquell moment, amb tot el públic, ja que en acabar la funció els espectadors van posar en peus, aclamant amb bravos, i els mateixos actors demanaven amb gestos que continuessin aplaudint i cridant i dient bravos. Ells mateixos animaven el públic. Una obra que, si la voleu veure i voleu doncs, veure les diferents opinions, estarà en cartell fins al diumenge que ve, dia 18 de juny.
Sembla que hi havia una mica de claca, no?
Jo diria que sí, que era claca. A veure, persones que els agrada Poncela, per la televisió, pel cinema, mm-hmm. I llavors, doncs, bé, doncs anaven això, aplaudir-lo.
I un espectacle també, deies, amb molts ingredients, no?
Masses, pel que és el text.
A la posada en escena, tot d'ingredients diferents que potser no van casar-te prou, no?
Destorben la profunditat d'aquest text, que ja per si ja és bo. I ben interpretat no calia tanta cosa. Amb una cel·la, com jo tenia l'imaginació com la vaig veure, una cel·la, dos lliteres, ja n'hi ha prou. No cal fer filigranes de balls, de micròfons, de cançons, no cal. I a mi tot això m'hi va sobrar. Mm.
Ens fixarem també en això que comentaves, de la manera d'actuar a la madrilenya, no?
Sí.
I potser que contrasta molt... o que aquesta impostació contrasta molt amb aquest potser naturalisme o realisme que de vegades alguns muntatges però purament barcelonins, no? Volen demostrar.
Sí, a qui ens agrada més, més natural tot, que ens hi sentim integrats amb el que està dient, no que veiem allà una declamació exagerada. Mm-hmm.
Doncs saltem al segon muntatge.
Això
que ens recomanes avui.
Res de tu, d'Ivan F. Mula, amb direcció de Montse Rodríguez Clusella, a la sala de dalt del Tantaratana.
A l'àtic 22.
A l'àtic 22, exactament. Aquesta petita sala que després de pujar uns esglons, forces, escales, tenim ganes de seure per veure l'espectacle que s'estrena. Hi vam anar el dia de l'estrena. Una sala que sempre presenta propostes arriscades i que moltes vegades encerta en córrer aquest risc. Com ha passat en aquesta obra que considero que està enfocada de cara a la gent més jove que li agrada el teatre, però que conté tocs de nostàlgia al passat, com és, per exemple, la cançó que interpreten, que serveix, diria jo, com a fons musical i fil conductor, Nada de Nada, que la recordada Cecília cantava allà als anys 70, dient Nada de Nada, Nada de Ti, Nada de Mi, una nota perdida, una palabra vacía en un poema. Així pensa el noi protagonista. Se sent buit i sol, un noi ple de dubtes i divergències internes que no sap trobar l'equilibri dins d'un món universitari superficial que no el satisfà. El noi està enamorat del seu millor amic, un brillant estudiant que té relacions amb força noies, principalment en una de més gran que ell. No és cap triangle amorós, És senzillament la recerca de la llibertat i el trobar el seu jo d'un xicot introvertit que està estudiant periodisme. Música en directe, disbauxa amb una festa particular, tot un reflex d'un ambient trivial que realment existeix, diria jo. No el conec gaire, però crec que existeix aquest ambient de borratxeres, de droga, de disbauxa total. La disposició de l'escena és a dues bandes. En un extrem, una guitarra. A l'altre, un portàtil. I poca cosa més. L'actor i l'actriu, Roger Vilà i Mireia Sala, fan tots els papers de l'auca. Tot i que l'argument es basa en l'explicació d'una sola persona, com un monòleg representat i cantat, però a dues veus. Els intèrprets ballen, canten i es mouen amb una perfecció i incompenetració espectacular. Moltes vegades sembla que es fonen en un, de tan coordinats que van.
És cert.
Una proposta fresca i molt original, amb moments divertits, que destaquen les bones actuacions de tots dos, tant amb els originals moviments que es converteixen en coreografies, coreografies molt treballades, i que amb una direcció que amb diccions i expressió oral fantàstiques. No crec que aquesta proposta es quedi, com diu la cançó, en nada de nada. Com diu la cançó, un abismo entreabierto, una palabra callada, un paso sin huella. Si no, jo diria que serà tot el contrari. Una obra que pot rodar, que pot agradar molt al jovent i que, doncs, pot tenir, doncs, això, força èxit, tan sols, no tan sols en el teatre Tantarantana, sinó també pot anar amb altres teatres. Aquesta la podreu veure fins al 25 de juny.
No costa pujar les escales cap a l'Àtic 22 si és per veure propostes com aquestes, no?
El
teatre
no costa.
Tantarantana, jo en sóc un gran fan i defenso que han fet una bona temporada teatral, molt arriscada, com deies tu al principi.
Arriscada, sí.
Però també està bé que hi hagi sales i espais de Barcelona que prenguin aquest risc, no? A més a més, amb aquest doble espai a dalt i a la sala més gran que tenen a baix, està bé que hi hagi programacions així i companyies joves que puguin tenir, doncs, aquesta oportunitat de...
Companyies joves de cara també a públic jove, que això és el que interessa, que el públic jove es vagi acostumant a anar a teatre i a veure coses que els hi digui alguna cosa, no? Que s'hi sentin identificats, com aquesta obra.
Doncs gràcies, Elvira, pels comentaris d'avui. Al proper programa seguirem comentant espectacles que podem veure a les sales de la capital. Que
a vosaltres.
Bon
vinga, adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell i seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.estar i també a Facebook. La setmana vinent amb la Carlota Gorgori podrem parlar del tancament de la temporada amb les presidentes de les principals entitats teatrals de la Sabadell Teatre Associació. I això és tot. Molt bona nit. Gràcies per escoltar-nos. Amunt al Taló.